Que evidentment avui estem pendents com cada dia del que està passant a Ucraïna i de les conseqüències d'aquesta guerra iniciada per Rússia. Algunes coses que han anat passant aquest matí. Quan hem començat el programa us hem explicat que Rússia ha prohibit les exportacions de matèries primeres. Estem pendents de saber a quins i quants països acabarà afectant aquesta mesura, d'una banda. De l'altra, mesures econòmiques. El Banc Central de Rússia ha anunciat aquest matí que no es poden retirar més de 9.000 euros o dòlars o qualsevol altra divisa. Més de 9.000 no es pot. Per tant, limita la retirada d'efectiu. No hi ha límit per operar amb rubles, però que l'està tan depreciat que el que està fent Putin és intentar començar a controlar que segurament els seus propis oligarques, que són els que encara tenen prou quartos, els vulguin treure en forma de moneda estrangera. De fet, està prohibida la venda de moneda estrangera, de divises, a Rússia directament. Aquestes mesures duraran 6 mesos. Coses que han acabat de passar aquest matí. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica ha comunicat que ja no sap què passa a la central de Txernòbil, que des que els russos han agafat el control han tallat el monitoratge internacional del que hi passa i que, per tant, aquella situació queda en mans de Rússia, de la gestió de Rússia. I, tal com havia dit Rússia a la nit, sembla que sí que s'estan començant a obrir alguns corredors humanitaris una altra vegada avui en territori ucraïnès. Això dins de Rússia, dins d'Ucraïna, amb aquesta guerra amb Rússia. El que fa ara és marxar en directe fins a una de les fronteres que està rebent més persones. Si l'ONU parla més de 2 milions de refugiats, més d'un milió llarg d'aquests han anat a buscar la frontera amb Polònia. A la frontera entre Ucraïna i Polònia hi tenim, d'una banda, el Marc Solanes, que ens està explicant des d'aquesta setmana el que està passant en aquest punt. Marc, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pol.
Ara ens expliques quina és la realitat aquesta hora del matí, què està passant en aquesta frontera. Qui va de camí a la frontera, ja és a Polònia i ja està a punt d'arribar també en un d'aquests passos fronterers entre Ucraïna i Polònia, és en David Minovas, que és el president del Centre Internacional Esquerre per les Minories Ètniques i les Nacions, i és director també del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament. David Minovas, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Esteu camí d'aquesta frontera per poder conèixer de primera mà quina és la realitat i sobretot quines són les necessitats, no?, per poder començar a dirigir els fons cap allò que realment ara mateix és prioritari i urgent en aquests punts fronterers d'atenció a refugiats.
Molt bé. Doncs bé, en primer lloc, advertir-vos que, de fet, nosaltres encara no hem arribat a frontera estrictament,
sí.
Només hem arribat fins a... Estem a Cracòvia, és on hem fet nit aquesta any passada. Vam arribar ahir a la tarda a Varsovia i hem vingut fins aquí, fins a Cracòvia. Però sí que vam poder veure ahir a la nit ja, amb una primera impressió, a l'estació de tren aquí a Cracòvia. I, doncs, malauradament, allò que ja ens imaginàvem ho vam poder contrastar, i és que hi havia centenars, per no dir algun moment, fins i tot, de dones, nens, gent gran a dintre de l'estació, a la planta de baix, on, doncs, que més arrasat del fred que fa aquí hivernal, esperant, assistits per molts voluntaris d'organitzacions no governamentals poloneses que anaven, doncs, repartint menjar, aigua, i, doncs, que també tenien a disposició mantes o roba d'abric, tot i que la majoria, doncs, ja estaven ben proveïts, per anar, doncs, donant també, no només el suport, sinó l'acompanyament a aquestes persones que estaven esperant, entenent, pel que vam poder parlar amb alguns d'ells, algun tren, doncs, per poder-los anar distribuint per diferents territoris. Algunes organitzacions no governamentals també estaven allà intentant també, doncs, parlar amb algunes d'aquestes persones per veure com tirar-les distribuint pel territori, però certament estem encara bastant lluny de la frontera. I Cracòvia no és un punt fronterer ni molt més.
No, no, no.
I, per tant, això també ens dona una indicació de que ja Polònia està començant a arribar moltíssima gent, que els van distribuint, però que la distribució, òbviament, no és fàcil, i en qualsevol cas estem parlant de quantitats ingents de persones que un cop passen a la frontera, si no totes elles doncs tenen un circuit identificat o tenen un suport familiar amb punts d'arribada i, per tant, un coixí social que els pugui acollir, doncs estem parlant de moltíssima gent que se l'ha d'anar reubicant i en aquests moments la impressió d'aquí és que doncs, han passat molts dies, que no desconeixem perquè tampoc no remunerem, no sabíem quant de temps portaven allà, però sí que és cert que la percepció era passar una nit a l'estació de tren de Cracòvia, a la planta baixa, on estaven doncs, arrasats, esperant doncs, un tren que els portés en alguna altra banda.
La veritat és que si teniu xarxes socials i busqueu, per exemple, el Twitter sense anar més lluny del David Minovas, podreu veure algunes d'aquestes fotografies que heu pogut fer David en aquesta estació, que jo crec que són molt rellevants segurament per això que explicaves, no? Primer, perquè Cracòvia no és un punt molt proper a la frontera. Ahir el missatge, ara amb el Marc en parlarem, que arribava des de la frontera amb Polònia, és que la frontera ja estan desbordats, que molts punts sí. ja no donen a l'abast, però és que s'estan començant a acumular també moltes persones, fins i tot en aquesta estació, a Cracòvia, que com molt bé explicaves tu, no és un punt molt, molt proper de la frontera i que al final demostra quina és la cruesa d'aquesta realitat que s'està vivint, que està afectant sobretot a dones, no? També a molts nens i a persones grans. Entenc que també l'objectiu d'aquest viatge, David, és poder tenir una mirada pròpia i una realitat palpada per vosaltres mateixos de què és el que acabarà calent aquí per poder gestionar després les ajudes i les aportacions que hi hagi, derivar-les a allò que sigui realment necessari, no?
Correcte. Aquest viatge que hem pogut organitzar en un temps rècord per estar 4 dies fins al divendres aquí, és per una primera prospecció de l'equip tècnic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tal que un cop ja vam fer una crida amb aquells governs locals, ajuntaments catalans que volien i mostrar el seu suport i la solidaritat amb aquelles persones que en ruta, en els punts de sortida que es veuen forçats a emigrar, fugint de la guerra, poguessin tenir un tipus d'assistència, suport i aixopluc. I, per tant, estem parlant d'una actuació en Fora Fronteres, en aquest cas aquí, en la frontera entre Polònia i Ucraïna, com també farem identificacions en altres punts fronterers en els propers dies, ja sigui a Romania o a Moldàvia. És evident que, malauradament, aquesta crisi, que és una crisi humanitària que va per llarg, no sembla que sigui una crisi ràpida, i això implica que hem de fer una bona identificació d'aquelles organitzacions, d'aquelles entitats que estan ara sobre el terreny donant assistència i que podran mantenir de manera sostinguda en el temps doncs, aquests operatius a frontera, perquè, com dèiem, malauradament, tot fa preveure que la quantitat de persones no s'aturarà de persones que es volen forçades a fugir. A més a més, tingueu en compte que les que van fugir al principi doncs eren persones amb més recursos econòmics, amb capacitat, amb disposaven de logística i de xarxa per poder sortir de manera més ràpida, però que a mesura que es va enquistant el conflicte i va augmentant doncs, la pressió cap a la població civil, doncs aquestes quantitats de persones no baixaran, sinó que continuaran. Per tant, hem de tenir capacitat per actuar els propers dies, les properes setmanes i doncs, els propers mesos.
I aquesta crida que feu als qui, treballeu des de fa molt de temps en el món de la cooperació i de la solidaritat,
sí,
que és comprensible que tothom vulgui donar tot allò que pugui per ajudar, no? Però que hem de començar a entendre que el millor que es pot donar són diners, no? I que moure diners fins al punt de destí és molt senzill, perquè estan en un compte bancari i podeu comprar el que calgui, i en canvi omplir camions i furgonetes de material per venir és molt complicat de gestionar i poc pràctic.
No. Correcte, sí. De fet, aquí hi ha dos missatges. El primer que acabes de dir tu mateix, en lloc d'acumular coses que es poden comprar aquí, que no té massa sentit, i a més a més tenint en compte que quan el que es porta són medicaments, que la percepció és que són molt necessaris, han de passar els controls a cada frontera de l'Agència Europea de Medicaments. Això implica doncs, que molts d'ells no arribaran o després per al triatge de les necessitats acabaran amb contenidors o acabaran amb magatzems, i això no té massa sentit. En lloc de portar mantes, portar menjar, portar aigua, portar medicaments, que hi posin diners a les entitats que estan treballant a terreny perquè els podran comprar localment, perquè més o més coneixeran directament la necessitat concreta de les persones que estan arribant i no generant col·lapse, no generant, doncs, en aquest cas, més problemes dels que volen solucionar. Però és que ara tenim una darrera situació que, francament, es pot entendre, perquè la gent, doncs, és empàtica i la gent està copsada emocionalment, que estem trobant que hi ha molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya que estan agafant el seu cotxe, estan llogant camions, autocars per venir cap aquí i recollir gent. Certament, la directiva europea i l'estat espanyol faciliten la protecció subsidiària a totes les persones d'Ucraïna per al desastre humanitari que estem vivint, però això no implica que no calgui també garantir una sèrie de recursos. I, per tant, qualsevol d'aquestes iniciatives, totes amb tota la bona voluntat, també impliquen, a vegades, també generar-nos, diguem-ne, nous problemes. I és que, òbviament, els ajuntaments estan responent amb tot el que està a les seves mans per a les persones que van arribar. Per això s'ha fet de manera endreçada i coordinada. I per això hi ha entitats, la pròpia Direcció General de Migracions, de Refugi i Antiracisme, a través del Comitè Català d'Acollida, està coordinant conjuntament amb el Fons Català i moltes organitzacions humanitàries de Catalunya aquestes arribades, a més coordinant-se amb el propi consulat, amb la comunitat ucraïnesa a Catalunya, que és molt gran, 24.000 persones en 500 municipis de tot Catalunya, perquè es faci garantint que tindran acollida, vol dir que tindran un coixí social, persones que els podran rebre, i a més tot això s'ha de fer de manera endreçada. Per tant, jo insisteixo en que abans de fer qualsevol operació a compte i risc propi, millor trucar a l'Ajuntament, parlar amb la Generalitat, parlar amb les entitats que estan acollint i saber exactament quines són les necessitats i, sobretot, no només es tracta de portar gent cap aquí, sinó que un cop estiguin aquí, que puguin disposar de totes les necessitats cobertes, necessitats que han de donar tant als serveis socials de les institucions com també persones que puguin ajudar a fer aquest acolliment amb més garanties. I tot això ha de formar part també de l'anàlisi i de la previsió. Es tracta no només de portar persones, sinó de garantir drets i garantir dignitat.
En David Minoves és el president del CIEMAN i el director del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament. Si et sembla bé, David, mirem d'anar xerrant aquests dies i si sou fins divendres, que ja haureu pogut també copsar quina és la realitat en aquests territoris i punts fronterers. Ja anem parlant de quina és la situació que heu detectat i quines són les necessitats prioritàries que enteneu que es podrien cobrir o que s'hi podria treballar. Bona feina.
Molt bé.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Una abraçada en David Minoves, camí d'aquesta frontera, una frontera entre Polònia i Ucraïna on hi tenim el Marc Solanes. Marc, que t'hem saludat fa uns minuts. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pol.
T'escoltàvem ja aquest matí explicant quina és la realitat sobre el terreny, que aquestes últimes hores, Marc, el missatge que arribava, que arriba i que ens feu arribar és que les fronteres estan ja desbordades, que la frontera, els passos fronterers entre Polònia i Ucraïna ara mateix estan col·lapsats de persones que intenten sortir del país en guerra.
Doncs sí, la veritat és que els passos estan col·lapsats. Hi ha cues de molts quilòmetres a tots els passos, tant de la zona nord com de la zona sud, i fins i tot s'han hagut d'habilitar centres comercials com a camps de refugiats perquè no donaven l'abast. De fet, hem estat a diversos centres comercials que estan habilitats com a centres i cada cop hi ha més gent, és a dir, cada dia estan més plens i cada dia els voluntaris i les organitzacions que intenten d'alguna forma gestionar tota aquesta arribada de persones estan més desbordades. I el que ens diuen tots ells, tant ells com les autoritats, és que si això continua així acabarem en una situació molt complicada.
Bàsicament, perquè cada vegada són més persones, perquè les capacitats d'acollir-los en aquell moment i tenir-los en un mateix espai s'esgoten perquè els espais es van omplint, però a més també, Marc, perquè les persones que arriben cada vegada arriben en una situació més precària, emocionalment més complicada, perquè són persones que ara estan sortint d'un país que potser porten 10, 12, 13 dies fugint de bombes, no?
Sí, la veritat és que avui es compleixen aquestes dues setmanes de conflicte, llavors tots aquells que arriben en els darrers dies ho fan molt cansats, molt esgotats, ho fan realment amb una motxilla de guerra de debò, o sigui, porten molts dies aguantant bombardejos, no dormint per les nits, ens expliquen pels sorolls dels missils i dels tirotejos, que pràcticament són 24 hores, i ja arriben amb una ansietat molt gran. Els primers que arribaven doncs, ho feien pensant que estarien uns dies fora i que podrien tornar a Ucraïna sense problema al cap de poc, i els que venen ara són gent que ho ha donat pràcticament tot per perdut i ha creuat la frontera per buscar-se la vida a qualsevol altre lloc, veient com de destrossat està quedant el seu país.
Clar, a més que estem parlant de la imatge de moltes persones que majoritàriament, i parlàvem també ara amb el David Minoves, i tu pots veure-ho, no?, des de tots aquests dies que fa que ets aquí, que bàsicament estem parlant de mares amb els seus fills, no?, que tenen por, que no saben ben bé què està passant, que no es veuen, que marxen, que han hagut d'acomiadar-se del seu pare, no?, i tot això emocionalment ho estan gestionant ara, en aquest punt fronterer, veient que acabaran en un centre comercial amb fred i neu, no?, que és a més el temps que us està acompanyant, vull dir que tot és molt complicat.
Sí, sí, tot és molt complicat. De fet, ara mateix està nevant fort des de primera hora del matí, ja s'acumulen gruixos de neu a diversos punts aquí de la zona sud. I les mares arriben en situacions a nivell físic complicades. Pensem que els homes de 18 a 60 anys s'han de quedar dintre de territori ucraïnès i moltes d'aquestes mares fan el trajecte soles. Fer el trajecte amb els 2, 3, 4 nens durant tantes hores, esperant a la frontera, a l'aire lliure, a temperatures en les que arribem a -8, -9 graus per les nits, es fa molt difícil, i sobretot aquells que ho passen pitjor són les dones embarassades, són les que arriben en situació més complicada, i la gent gran. Veiem molta gent gran que se li ha fet el camí molt complicat i arriba a territori polonès molt tocada.
Marc, soc l'Agustí Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Agustí.
Fa 48 hores comentàvem de manera particular una cosa que a mi em va frapar bastant, i és que explicaves que la gent que... Nosaltres tenim probablement la imatge, no?, de quan parlem de refugiats o de gent que marxa del seu país, gent amb dificultats econòmiques, probablement fora del sistema, sense una vida estructurada com la coneixem en aquesta banda d'Occident. I tu explicaves que la gent que arribava a la frontera era gent que fa 15 dies portava els nens al col·le, tenia el seu pis, anava al supermercat, tenia la seva feina, utilitzava el metro, l'autobús, anava a treballar. És a dir, era gent absolutament normal, com nosaltres, que feia la seva vida normal. Això és una de les coses que més impacta quan et trobes aquestes famílies, bàsicament de dones i de nens, que arriben als punts fronterers i que han deixat enrere una vida completament normal i no saben el que trobaran quan tornin, si és que tornen?
Sí, sí, la veritat és que una de les característiques més particulars d'aquest conflicte és que els refugiats que arriben són refugiats que viuen en bones condicions. Molts dels refugiats que ens arriben són refugiats de classe mitjana, en una situació econòmica benestant. I clar, quan els veus arribar, no?, amb les maletes, amb roba bona, en una situació de salut molt bona, doncs et sents molt identificat, no?, perquè veus com famílies que fa 15 dies estaven anant a treballar, com tu dius, portaven els nens a l'escola, portaven els nens, ens comentaven, a festes escolars. En qüestió de dies se'ls ha destrossat absolutament tot. Han hagut d'agafar el que han pogut, perquè aquesta també és una altra. Què agafes, no?, quan abandones casa teva i el teu país en qüestió d'hores? I amb les poques coses que han pogut agafar, han creuat la frontera i es dirigeixen, la majoria, a cases d'amics, familiars, coneguts, per poder-hi estar el temps que duri el conflicte. Però és realment xocant quan veus totes aquestes famílies. Moltes d'elles també, he de dir, que arriben en un estat de xoc i no s'acaben de creure el que ha passat, estan en un estat de confusió i pensen que el conflicte acabarà dintre de poc i que podran tornar. Per tant, és les sensacions que tens quan veus arribar a tota aquesta gent són diverses i són contradictòries de vegades.
Hola, Marc, què tal? Soc el Carles Fernández. També suposo que això el que constata és la victòria de Putin en la, diguem, en la imprevisibilitat, no? Ningú es creia que hi hauria guerra, no? Havíem comentat també que hi ha turistes ucraïnesos que es van quedar atrapats a Barcelona. o a Catalunya. Tu si saps que l'endemà el teu país entra en guerra no te'n vas a fer turisme, diguem, no? I molta de la gent no havia evacuat ni havia pres mesures perquè, efectivament, no creia que Putin s'hi atreviria. O sigui, això és una victòria de Putin com una casa de pagès, diguem, que va enredar tothom. És veritat que els serveis secrets americans ho deien, però ningú ens ho creiem, eh? Ningú els creiem, però al final va passar el que ells deien, no? Constates aquesta sensació de que la gent s'ho va trobar i va haver de, diguem, improvisar en el mal sentit de la paraula, si tu vols, eh? Però es va veure atrapat i, per tant, va haver de fugir d'un dia per l'altre?
Sí, sí, totalment. I fins i tot els que encara arriben ara són gent que porta molts dies que en el seu moment va intentar fugir d'un dia per l'altre. Per tant, és gent que no s'esperava per res, això. Fins i tot quan veiem les entrevistes, just abans que comencés el conflicte a peu de carrer a Kiev, a les diverses televisions, la gent deia que ells estaven acostumats a aquestes situacions d'amenaça i d'amenaça de guerra, i que per ells era normal, no? El que crec que ningú s'esperava és que la invasió militar fos efectiva i realment es destrossés el país com s'ha destrossat, perquè és que realment aquesta gent torna perquè és que estan destrossant les seves cases. No tenen electricitat, no hi ha aigua, no poden anar a treballar, s'han quedat sense res i es troben amb les poques, amb les quatre coses que tenen a territori de la Unió Europea, sense saber absolutament ni què fer, ni cap on anar, ni quant temps estar. Estan en una situació de xoc. Jo crec que tots estem en una situació de xoc i ningú és capaç ara mateix de vaticinar cap on es conduirà el conflicte i ells encara menys.
El Marc Solanes, que està cobrint el que està passant en aquesta frontera entre Polònia i Ucraïna, que ens ho està explicant cada dia també aquí a Ràdio Estel. Marc, gràcies per la feina, gràcies per ser-hi. T'escoltem als serveis informatius, evidentment, i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Que vagi molt bé. Marc. Doncs això és el que està passant ara mateix.